Israel ordena evacuar una part de Rafah, l'últim enclavament de Gaza que encara no ha assaltat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'exèrcit d'Israel ha ordenat aquest matí l'evacuació d'uns 100.000 civils de la ciutat de Rafah, al sud de la franja de Gaza, Joan Bota.
No se sap si és l'ordre com a pas previ a l'anunciat assalt terrestre a gran escala de la ciutat. Israel, de moment, ho justifica després del rebuig de Hamas a l'última proposta d'alto el foc.
Estan complint els palestins aquest ordre, corresponsal Roser Oliver?
Sí, famílies senceres tornen a veure's obligades a un nou desplaçament i fugen desesperades cap a les zones indicades per Israel. L'exèrcit diu que es tracta d'una evacuació temporal i d'abast limitat. De moment, l'ordre afecta només als barris més orientals de la ciutat de Rafah.
Mentrestant, a la guerra d'Ucraïna, Vladimir Putin ordena maniobres militars amb armes nuclears tàctiques per les provocacions, diu, d'Occident cap a Rússia.
Aquest armament consisteix en petits caps atòmics per fer atacs limitats sense els efectes devastadors a nivell global de les armes nuclears estratègiques. Europa, mentrestant, defensa augmentar la producció d'armes a Ucraïna amb finançament europeu.
Mentrestant, a Catalunya, avui és l'últim dia en què es poden publicar enquestes abans de les eleccions de diumenge que ve, 12 de maig.
Avui en publiquen diferents mitjans i també el 6. Tots els pronòstics donen la victòria a Salvador Illa, de Carles Puigdemont segon i Pere Aragonès tercer. Les enquestes dibuixen un panorama incert i agiten el fantasma de la repetició electoral.
Mentrestant, a Madrid, l'exministre socialista José Luis Ábalos ha declarat al Senat a la comissió d'investigació del cas Koldo. Què ha dit Madrid, Dani Sainz de Aja?
Bon dia. Ábalos ha demanat un cop i un altre la presumpció d'innocència per ell i pel seu exassessor, del qual diu no tenia capacitat dins de l'administració de l'Estat per comprar material sanitari. De fet, ha posat en dubte l'existència de cap trama corrupta i ha vinculat la seva suspensió de militància per part del PSOE al judici paral·lel al qual se l'ha sotmès de manera injusta.
Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar.
Tot això el dia en què hem sabut que ha baixat l'atur a Catalunya el mes d'abril i, a més, l'afiliació a la Seguretat Social de treballadors en actiu bat tots els rècords. Això el dia també que a Catalunya Ràdio us expliquem com milers d'autònoms estan rebent cartes on els reclamen que tornin part de les ajudes que van rebre durant la Covid.
Sentiu el cas de Mònica de Castro, que forma part del 10% de treballadors autònoms que van rebre ajudes i a qui ara els reclamen que tornin els diners.
La mútua va llançar aquesta comunicació de que no tenia dret, que no havia acreditat res, i va llançar la nota a Tresoreria de la Seguretat Social, que comencin insistint a cobrar tot això. I, bueno, d'entrada ja m'han començat a cobrar diners, tot i que després m'han reconegut i m'han documentat que jo tenia dret.
I continuen pujant les reserves d'aigua a la majoria dels pantans catalans de les conques internes, amb l'excepció dels de Siurana i de Riudecanyes. Contrastem les situacions a la capçalera del Llobregat i a l'interior del Camp de Tarragona amb Montse Poblet i amb Manel Sastre.
Aquí a la Baells el ritme d'entrada d'aigua ha baixat respecte a la setmana passada, però es manté uns 9-10 metres cúbics per segon i l'embassament ja està al 37%, al mateix nivell que hi havia a l'agost del 2022. Els seus gestors són optimistes i confien que amb les pluges que hi ha anunciades i el degel es pugui assolir aviat el 40%.
Els pantans de Siurana i Riudecanyes continuen al 2% i el d'Ull de Cona, al Montsià, s'ha assecat del tot. Els regants consideren que la situació és catastròfica i molts pagesos podrien abandonar els conreus, sobretot d'avellana i d'olivera. La situació contrasta amb l'Ebre, que té els embassaments plens i preparats per si cal deixar anar aigua per controlar les crescudes que puguin arribar des de les conques del Pirineu.
Això mentre les comarques de Lleida directament estan desembassant aigua per fer lloc al degel, Estela Bussoms.
Una operació que no es feia des del 2020 perquè amb la sequera no havia calgut. Ara es buiden una mica els pantans per a quan es desfaci la neu acumulada, molta més que fa un any. El de Camarasa és el que està deixant anar més aigua i això de retruc ha fet augmentar el cabal del Segre.
I primícia del Catalunya migdia. El festival Primavera Sound a punt de tancar una tercera seu al sud d'Europa després de renunciar a Madrid.
En una entrevista a aquesta emissora, Albert Guijarro, codirector del festival, exposa.
Necessitem, per tindre segons quins artistes, oferir almenys tres dates. Quan més a prop ens va millor, és a dir, França, Itàlia, de centre d'Europa cap a baix, és el que millor ens aniria.
I com faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Girona ja és equip de Champions i avui el seu tècnic, Mitchell, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Aterrant encara del somni acomplert de jugar a la Lliga de Campions l'any que ve, ha elogiat la bona gestió del club i pensant ja en la temporada que ve, faran tot el possible per jugar a Montilivi als partits europeus.
Que l'any que ve hem de canviar coses, però estem preparats i Montilivi, pues, hem de fer canvis, però crec que jugarem a Montilivi.
I ja tenim els emparellaments a l'ascens a primera ref de futbol. L'Europa jugarà amb el Betis B, el Lleida Esportiu amb el Iacla, el Badalona Futur amb l'Oriola i el Sant Andreu amb el Zamora.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora les carreteres del país us trobareu per obres 5 quilòmetres de cua a la P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit nord, sentit Barcelona-Girona, i 3 quilòmetres sentit sud cap a l'Aldea. I a la C-59 també retencions a Sant Feliu de Codines en tots dos sentits de la marxa. I afegir a la P7 cua compacta de Sant Cugat al Papí al sentit sud per un camió variat i també aturats al cinturó de litoral de Sant Feliu de Llobregat a Cornellà cap al Nus de Llobregat pel mateix motiu, per un camió variat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim en ratxa perquè aquesta tarda s'esperen pluges, no?
Sí, no tot Catalunya ni de bon tros, però sí que diversos punts, sobretot de l'interior gironí, interior barceloní, punts del Pirineu i alguna àrea de les comarques properes, més o menys a les muntanyes del sud, Prades, Montsant i àrea pròxima, Massís del Port. En tots aquests sectors hi pot haver ruixats, algunes tempestes, els més intensos probablement a les comarques interiors del nord-est, és a dir, entre la Costa Brava, però sobretot l'interior, insistim, i l'àrea del Pirineu més oriental. Demà a la tarda reproduiran, sobretot al nord-est, i seria el de dia, amb ruixats i tempestes. I probablement, doncs, avançada la setmana, el temps s'estabilitza de forma completa i amb una pujada notable de la temperatura coincidint amb el cap de setmana electoral.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Nova evacuació massiva de civils a Rafah l'endemà de fracassar les converses d'alto el foc per Gaza. El ministre de Defensa israelià no se n'amaga. És pel rebuig de Hamas a acceptar la proposta sense concretar si això implica l'inici de la gran ofensiva a l'enclavament. Un altre cop, doncs, enmig dels bombardejos, es força 100.000 desplaçats palestins a marxar d'allà on són. Jerusalem, Roser Oliver Olivella, bon dia.
Bon dia. Les zones que s'estan evacuant són els barris més orientals de Rafah. L'exèrcit diu que es tracta d'una evacuació temporal i d'abast limitat. Als residents d'aquestes àrees se'ls ha demanat que es desplacin cap al que Israel anomena zones humanitàries ampliades, com la de la platja del Mawasi o les àrees amb tendes de campanya que ja fa dies que s'estan muntant a tocar de Han Yunis. En uns fulls llançats des de l'aire, l'exèrcit israelià anuncia que és a punt d'operar amb força contra les organitzacions terroristes, diu, dels barris que estan sent evacuats. Milers de persones tornen, per tant, a veure's obligades a un nou desplaçament.
Hem fugit de la mort i la destrucció i vam venir a Rafah i només hi hem trobat destrucció aquí. Ens volen matar aquí. Hem vingut a buscar seguretat a Rafah. On ens volen enviar? On hem d'anar? La situació és tan difícil que no som capaços de descriure la destrucció que estem vivint aquí.
Un representant de Hamas ha dit que l'ordre d'evacuació és una escalada perillosa que tindrà conseqüències. De moment, les negociacions per una treva sembla que s'haurien suspès. Les dues parts s'acusen mútuament de dinamitar-les. Dissabte, Netanyahu va insistir que en cap cas acceptarà un alto al foc permanent, exigència sine qua non de Hamas. I ahir, els islamistes van llançar diversos coets precisament des de Rafah cap a la frontera israeliana de Kerem Shalom. Resultat, 4 soldats morts i una desena de ferits.
Doncs al Matí de Catalunya Ràdio ha parlat avui amb l'alcalde de Rafah. Ahmed Al-Sufi assegura que l'evacuació només servirà per empitjorar encara més la situació humanitària.
The population no place to go. They declare that you can go.
La població no té cap lloc on anar. Han declarat que poden anar a l'àrea humanitària d'Al-Mawasi, però allà realment no hi ha prou tendes per acollir a tothom. A banda, no hi ha serveis mèdics, ni aigua, ni tampoc serveis sanitaris. No és un lloc adequat perquè la gent s'hi pugui quedar.
Davant d'aquest escenari, les Nacions Unides reiteren que una operació a Rafah pot suposar un bany de sang. Alemanya insta les parts a no posar en perill les converses per aturar els combats, en una línia semblant a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha demanat una treva i alliberar els hostatges. Per la seva part, França manté el rebuig a una intervenció de gran abast sobre Rafah i recorda que el desplaçament forçat de civils és un crim de guerra. I en aquesta mateixa línia, les acampades universitàries pro-palestines arriben també a Catalunya. Aquesta tarda hi ha convocada una concentració a la seu universitària de la Universitat de Barcelona, al Raval. El moviment segueix l'exemple de les protestes que s'estan fent a les universitats dels Estats Units i se suma a la Facultat de Filosofia de la Universitat de València, on les protestes van començar fa just una setmana, Sara Canyeté.
La concentració es planteja com l'inici d'una acampada de protesta indefinida. Pablo Castilla és membre del Comitè Estudiantil en Solidaritat amb el Poble Palestí de la UB.
Perquè pensem que davant d'aquesta situació no podem quedar-nos al marge, estem vivint un genocidi en aquest moment. Avui mateix l'exèrcit israelí ha donat l'ordre d'evacuar Rafah per donar una nova ofensiva en aquesta situació de genocidi i nosaltres, la joventut, no podem quedar-nos al marge.
En paral·lel, el moviment Universitats en Palestina presenta una moció al claustre extraordinari que s'ha convocat per aquest dimecres també a la UB. Volen el compromís que la universitat trencarà les seves relacions amb l'estat d'Israel, que es condemni, diuen, la connivència del govern espanyol i la Generalitat amb l'estat israelià i que es condemnin també els atacs que denuncien que està patint el moviment estudiantil.
I mentrestant, el fantasma de les armes nuclears ha tornat a aparèixer a la invasió russa d'Ucraïna. Vladimir Putin ha ordenat començar exercicis militars amb armes nuclears tàctiques arran de les declaracions que considera amenaçadores de França, del Regne Unit o dels Estats Units. Les armes nuclears tàctiques són caps atòmics destinats a utilitzar-se en un atac limitat sense provocar una gran descàrrega radioactiva. La Unió Europea condemna aquestes intencions russes, però a la vegada reitera el compromís per reforçar les capacitats militars ucraïnes. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Condemna europea les intencions de Rússia de fer aviat exercicis nuclears i crida a que faci marxa enrere. L'anunci del Kremlin ha coincidit amb la reunió a Brussel·les de les indústries militars de la Unió Europea i Ucraïna, en un nou esforç per coordinar-se perquè Kiev tingui més armament disponible davant l'amenaça russa. Peter Stano, portaveu d'Exteriors de la Unió Europea.
És la continuació del comportament irresponsable de Rússia i una altra prova que el Kremlin només està interessat a escalar més la situació. Per descomptat, apel·lem a Rússia a aturar l'escalada.
La diplomàcia europea ha defensat avui augmentar les armes fabricades en territori ucraïnès amb suport de finançament europeu i per estalviar els costos de transport.
D'aquí a dos minuts serà un quart de tres de la tarda. Mentrestant, a Catalunya encetem l'última setmana de la campanya electoral. I el PSC es distancia de Junts i d'Esquerra i guanyaria clarament les eleccions al Parlament de diumenge. O això és el que diu l'estudi que avui ha fet públic el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que només apunta percentatges, però no els tradueix en escons, de manera que no es pot saber quines majories de govern es podrien formar dilluns, Marc Vidal.
Doncs sí, segons aquest estudi, Junts i Esquerra perden suports respecte a l'última enquesta del CIS de fa dues setmanes. Els dos partits independentistes estan en un empat tècnic, diguem, a la segona posició, amb un petit avantatge pels de Carles Puigdemont. A la quarta posició hi ha el PP, que puja respecte a l'últim estudi. A diferència de Vox, els Comuns i la CUP, que baixen. El CIS també apunta que dos de cada cinc electors decidiran el seu vot entre avui i diumenge, el mateix dia dels comicis.
Doncs els candidats ja han entrat en l'última setmana de campanya i comencen a esbossar possibles aliances postelectorals. El presidenciable del PSC, Salvador Illa, a qui totes les enquestes situen com a guanyador, veu possible un govern de coalició amb Esquerra Republicana i amb els Comuns i qüestiona que l'independentisme vulgui revalidar la seva majoria. Barcelona, Núria Oriol.
El candidat del PSC contempla poder formar govern entenint-se amb Esquerra un cop descartat categòricament un pacte amb Junts i ha explicat què li fa pensar que el canvi de cicle és a tocar. Són declaracions de Salvador Illa en una entrevista a l'agència EFE.
Si volen revalidar aquesta majoria, per què han convocat eleccions? Per què Junts no va donar suport a Esquerra Republicana als pressupostos? O la CUP? O és que no era important per Catalunya tenir 4.000 milions més d'euros? O és que aquí el que està en joc és una altra cosa?
Les opcions que planegen sobre la taula del candidat socialista van des d'un govern en solitari, un executiu de coalició o un tripartit amb els comuns.
És una fórmula possible, presidir un govern. L'objectiu principal és posar els serveis públics com a primera prioritat.
Preveu un govern transversal que vagi més enllà dels partits amb la incorporació fins i tot d'algun independent.
Doncs el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, no vol parlar d'aliances fins que els catalans no hagin votat i acusa Salvador Illa d'estar desorientat i de parlar només de cadires i no pas de propostes. Barcelona, Albert Prat.
Un cop més, Aragonès no ha volgut mullar-se sobre les seves preferències a partir del 13 de maig, però ha redoblat les crítiques al PSC. Creu que ja no és ni catalanista ni d'esquerres i ha acusat el líder socialista d'haver perdut el rumb del partit.
Aquests dies, Salvador Illa ha dit que vol governar en solitari, que vol fer un govern amb el suport d'altres partits d'esquerra o que es vol entendre amb Junts. Jo crec que està bastant desorientat. Quan parles de cadires, acabes intentant fer aquest on està la boleta amb qui intento fer acords. Nosaltres no parlem de cadires, nosaltres parlem de propostes.
El candidat d'Esquerra insisteix que les seves condicions per pactar seran tres: les bases pel referèndum, el finançament propi per Catalunya i el reforç de les polítiques socials. A partir d'aquí,
el PSC i Junts, ells han de dir si estan més a prop o més lluny de les tres propostes.
Quan falten quatre dies perquè s'acabi la campanya, Aragonès ha tornat a reptar a Carles Puigdemont per celebrar un cara a cara i ha retret a Junts les crides a la unitat després d'abandonar el govern.
I els comuns aposten per un govern progressista amb el PSC i amb Esquerra, però amb una condició clara. Si ells són el govern, no es farà el complex d'oci del Hard Rock al Camp de Tarragona, el projecte que va fer caure els pressupostos de la Generalitat i que va acabar desencadenant l'avançament electoral. Barcelona, Jordi Corbalan.
Jessica Albiach encara a la recta final de la campanya posant línies vermelles per pactar un govern amb els comuns.
Si nosaltres estem al govern, per descomptat que no tirarà endavant un projecte com aquest.
I també deixa clar que no investirà Salvador Illa amb els vots del PP, com va passar a Barcelona amb Jaume Collboni.
Alejandro Fernández i jo no cabem en el mateix acord i, per tant, això no passarà. I jo sóc clara, sóc transparent, això no passarà.
Albiach confia que no hi hagi intercanvi de vetos entre les forces d'Esquerra.
La fórmula que n'hi ha ara mateix, que suma, que és possible i factible a partir de diumenge, és un govern progressista. I espere que ningú cometi la irresponsabilitat de portar-nos a una repetició electoral.
I la CUP defensa un acord entre els partits independentistes l'endemà de les eleccions. La cap de llista per Barcelona, Laia Estrada, no hi veu cap altra alternativa. Són declaracions en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio.
O ens posem les piles i anem a una, o ens anem pel camí del pedregar, en el sentit que així ha anat el país, que Esquerra Republicana i que Junts per Catalunya hagin estat contínuament obsessionats en pactar i arribar a acords amb el PSC i sobretot amb el PSOE a Madrid.
Fora dels possibles pactes postelectorals, el presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, ha plantejat una transformació profunda de l'administració. Una de les seves prioritats, si guanya, serà posar fi a l'excés de burocràcia. Argelers, Martí Ferrero.
Simplificar i digitalitzar, garantint el silenci administratiu positiu, les declaracions autoresponsables i la finestreta única. És la recepta de Carles Puigdemont per una administració que qualifica de teranyina paralitzant i que mira més el model espanyol que no pas el dels països europeus més eficients.
Hem de fer un reset. Hem de reiniciar perquè no funciona. I la percepció és molt dolenta. D'acabar amb aquesta burocràcia estèril, improductiva i inhibidora. En una manera d'entendre el servei públic, el servei de l'administració pública, molt més de tradició de matriu espanyola que no del que estan fent les administracions dels països europeus que més avancen.
I assegura que espanta la paperassa en el procés.
I Ciutadans, amb totes les enquestes en contra, ha fet avui autocrítica de la seva gestió de lideratges. El candidat del partit, Carlos Carrizosa, creu que va ser un error enviar l'exlíder de Ciutadans, Inés Arrimadas, al Congrés dels Diputats a Madrid. Barcelona, Arnau Maimó.
Ciutadans confia encara en obtenir prou vots per evitar desaparèixer del Parlament, malgrat que totes les enquestes el situen fora. El candidat Carlos Carrizosa ha fet autocrítica abans de l'examen final d'aquest diumenge. En un col·loqui al Nueva Economía Forum ha explicat que el punt d'inflexió pel partit va ser la marxa Inés Arrimadas a Madrid després de la victòria electoral de 2017.
Muchas veces me quiero imaginar un gobierno de España dirigido, siendo presidente Albert Rivera o Inés Arrimadas, era una buena idea, pero eso no se dio y hay que decir ahora, ya a toro pasado, que nos equivocamos. Porque mucha gente se sintió abandonada.
Carrizosa també ha reclamat poder parlar d'immigració sense complexos per evitar l'auge de l'extrema dreta.
I deixem la campanya electoral. L'exministre socialista José Luis Ábalos denuncia que és víctima d'un judici paral·lel en la seva compareixença a la comissió que investiga el cas Koldo al Senat. Qui va ser home fort de Pedro Sánchez s'ha mostrat decepcionat amb el seu propi partit perquè el van apartar sense ni tan sols estar acusat en la suposada trama de comissions per la venda de mascaretes que afecta el seu exassessor. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Durant 3 hores de declaració, Ábalos no ha defugit cap pregunta, ha deixat clar que Koldo García no tenia capacitat d'influència en les contractacions del Ministeri de Transports ni de cap altra administració. De fet, posa en dubte l'existència de cap trama de corrupció i defensa la seva presumpció d'innocència.
Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar. De hecho, estamos aquí en un proceso que todavía no ha empezado ni las tramitaciones judiciales. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados a los que no se le respeta el principio de presunción de inocencia.
I amb un to melancòlic s'ha presentat com el cap de turc del seu partit que diu va cedir a la pressió mediàtica quan el van suspendre de militància.
Por tanto, dentro de esta crispación, de este ruido...
Pues de pedir carnaza, pues se suelta, en este caso, lo más barato que era yo.
Ara, Ábalos també haurà de declarar a la comissió del Congrés a petició dels socis del PSOE, una comissió on el PP vol que també comparegui Pedro Sánchez pels negocis de la seva dona. Si no ho fa, Feijó no tanca la porta a citar directament Begoña Gómez.
Si sus socios, independentistas, nacionalistas, resulta que le van a proteger y nos van a negar la comparecencia, tendrá que comparecer en el Senado porque tenemos mayoría. Y iremos viendo, y yo espero que no nos obligue, porque nos dé información, nos dé documentación, a tener que llamar a su mujer.
Ho ha dit el líder del PP en una entrevista a Es Radio després de saber-se avui que el jutge de Madrid que ha obert diligències contra Begoña Gómez ha demanat a la Guàrdia Civil que investigue si hi va haver tràfic d'influències en la seva activitat professional. Tot plegat, recordem-ho, a partir de la denúncia de manos limpias basada en retalls de premsa.
Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida les dades de l'atur.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica. Panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El proper 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'obriran de 9 de maitín en Tasguet de la Vespada. Si vols saber on has de votar, consulta la carta censal que receberàs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conduir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat, Generalitat de Catalunya.
Si sents així el teu transistor...
Necessites el gran renove de MediaMarkt. Estalvia't fins a 400 euros en teles, 200 en portàtils i aconsegueix molts més descomptes en electrodomèstics, mòbils, tablets. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
Catalunya migdia.
D'aquí a 7 minuts, 2 quarts. Bon comportament del mercat laboral al mes d'abril. L'atur s'ha reduït de més de 7.000 persones a Catalunya i hi ha un rècord d'ocupació amb més de 3,7 milions d'afiliats a la Seguretat Social, Pilar García.
L'atur ha baixat a totes les demarcacions, també a tots els sectors i entre els joves i els més grans de 45 anys, com destaca el secretari de Treball, Enric Vinaixa.
Per primera vegada, en molts anys, en molt de temps, hem baixat la barrera de les 200.000 persones aturades majors de 45 anys. Concretament, en tenim 2.000 1.342 menys que el mes de març.
Ara bé, l'atur s'ha reduït menys entre les dones que entre els homes i les prestacions no arriben a totes les persones sense feina, segons Albert Ferrer de Comissions Obreres.
Les persones que estan registrades a l'atur són majoritàriament dones, el 57%, per tant, continua havent aquesta discriminació a nivell de mercat de treball i també veiem com les persones que estan registrades al SOC, hi ha una quarta part d'elles que no tenen cobertura a nivell de prestació. Per tant, aquí tenim un dèficit important que cal solventar.
Aquestes xifres generals de l'atur són la cara, però la creu la tenim a Llinars del Vallès. Treballadors de l'empresa de plaques solars Solar Profit s'han concentrat a la seu de la companyia en aquesta població del Vallès Oriental. L'expedient de regulació d'ocupació afecta 400 persones, que són el 90% de la plantilla. Els clients també s'hi arriben i demanen explicacions. Llinars, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Els treballadors exigeixen negociar amb la propietat Ramon Sadó, president del comitè d'empresa.
Portem 2 mesos sense cobrar la nòmina. L'empresa diu que no té diners, que no es pot pagar, i ara fa un ERE del 90% de la plantilla i en tenim 410 persones al carrer sense poder cobrar cap ingrés.
Per asseure's a negociar falta una documentació econòmica que l'empresa no ha presentat. A la seu de Llinars també hi arriben clients amoïnats, com en Juanjo Fernández.
Jo tinc plaques i aerotèrmia, ell té plaques. Què passarà? Perquè si plega l'empresa ens quedem. Tenim contractat el manteniment, la garantia, les ajudes que tenim de l'Estat, ho gestiran tot ell i no sabem res, no han dit res. Clar, estem preocupats.
Amb el nou ERO, Solar Profit passaria d'haver tingut 900 treballadors a quedar-se ara només amb 45. Les pèrdues del sector s'atribueixen a la caiguda de la demanda de l'autoconsum de plaques solars, prop d'un 50% el 2023.
I milers d'autònoms han rebut una carta que els reclama que retornin part de les ajudes que van rebre durant la Covid perquè no complien tots els requisits, Mireia Sala.
Durant el confinament, el Ministeri de Seguretat Social va posar en marxa ajudes als autònoms que no poguessin treballar o que els hagués caigut molt la facturació per culpa de les restriccions. Només calia assegurar que es complien els requisits sense necessitat de demostrar-ho. Les mútues van ser les encarregades de gestionar les ajudes i van reconèixer de forma favorable el 96% de les sol·licituds. Però els últims mesos les ha revisat per donar-hi el vistiplau i s'han adonat que en molts casos no es complien els requisits i per això reclamen ara els diners. A Mònica de Castro, que va haver de cessar l'activitat durant el confinament, li reclamaven 5.000 euros, però va acreditar que sí que hi tenia dret. Malgrat això, inicialment li van descomptar part dels diners que li reclamaven, segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
La mútua va llançar aquesta comunicació de que no tenia dret, que no havia acreditat res, i va llançar la nota a Tresoreria de la Seguretat Social que comencessin a cobrar tot això. I, bueno, d'entrada ja m'han començat a cobrar diners, tot i que després m'han reconegut i m'ho han documentat que jo tenia dret.
La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya recomana als autònoms que hagin rebut la carta que es moguin per evitar tornar els diners. Es calcula que almenys un 10% dels autònoms que van rebre les ajudes han rebut la carta reclamant-los que tornin els diners.
A tot això, els embassaments del sistema Ter Llobregat ja són gairebé el 25% de la seva capacitat. En concret, es troben al 24,8%, quan fa tot just una setmana estaven al 19%. Han pujat 6 punts amb les últimes pluges. El que més ha pujat és el pantà de la Baells, que ha augmentat del 25 al 37%. Tot plegat quan el govern es planteja flexibilitzar les mesures per sequera. La setmana passada va obrir la porta a aixecar la fase d'emergència si s'arribava a aquest 25%. Anem al pantà de la Baells, allà hi tenim la Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia. L'aigua de la pluja continua entrant al pantà de la Baells, que ja està al mateix nivell que hi havia l'agost del 2022, després dels 60-70 metres cúbics per segon que entraven la setmana passada després de les pluges. El ritme ha baixat i entra a 9 o 10 metres cúbics per segon, però es manté constant i ja s'ha aconseguit arribar al 37% de la seva capacitat i a 41 hectòmetres cúbics d'aigua amagatzemats. Aleix Villegas, el responsable de la presa, confia que la situació encara millori més els pròxims dies.
Jo penso que podem arribar al 40%, si no passar-lo una mica. Hi ha previsió de pluges, tenim neu, el terreny està empapat, per tant jo confio que un 40% o un 40% i poc, jo confio arribar-hi.
El paisatge del pantà ha canviat una mica respecte a la setmana passada. En 7 dies, el llit d'aigua ha pujat 8 metres, 15 metres si ho comparem amb l'alçada del mes de març, que és quan la Baells va estar al nivell més baix d'aquesta sequera, amb només 20 hectòmetres cúbics, la meitat del que hi ha ara.
A les comarques de Lleida, la notícia és que s'ha tornat a la normalitat. Els pantans, que estan més plens, han començat a desembassar per fer lloc per quan arribi el degel. És una maniobra habitual a la primavera, però que no s'havia fet des de l'any 2020, perquè durant els anys més forts de sequera no havia calgut. Lleida, Estela Bussoms.
En concret, l'embassament que més aigua està deixant anar és el de Camarasa, i això ha fet pujar de forma important el cabal del Segre. N'hem parlat amb l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González.
La imatge, doncs, és molt bonica. És la natre dels balaguerins que ens encanta el nostre riu, la nostra llera, doncs, evidentment, és una imatge espectacular, i a més, amb aquests dies de sol i calor, un espai per gaudir-lo, per poder fer fotos.
L'operació s'està fent al pantà de Camarasa i al de Talarn, a la Noguera Pallaresa, a Escales, a la Ribagorçana i també a Oliana, a la Conca del Segre, que estan gairebé plens. Feia 3 anys que no calia fer lloc pel degel perquè el nivell de reserves era molt baix. Ara, en canvi, es buiden una mica els pantans en previsió de les aportacions que rebran a partir del cap de setmana que ve, que és quan es preveu que pugin les temperatures i es vagi desfent la neu que hi ha al Pirineu, molta més que fa un any. Tot plegat es fa coordinat amb Endesa, que aprofita l'aigua que es turbina per fer llum. Ángel García és el responsable del Centre de Control d'Hidroelèctriques de la companyia.
Lo normal es lo de este año, lo que pasa que como no pasa desde 2020, pues puede parecer un poco excepcional, pero para nada. La situación hidrológica es la totalmente normal, habitual.
El pantà de Rialp també ha millorat, fa un any estava al 6% i ara ha pujat fins al 40%.
Però, en canvi, la situació és dramàtica als embassaments de les comarques de Tarragona. Els de Siurana i de Riudecanyes continuen al 2%. El d'Ull de Cona s'ha assecat completament i només a l'Ebre respiren, amb el pantà de Riba-roja i el de Mequinensa preparats per si han de regular alguna crescuda. Tarragona, Manel Sastre.
Els regants del pantà de Riudecanyes estan desesperats. Les obres per reaprofitar l'aigua de la depuradora de Reus encara poden tardar entre 1 i 2 anys, i el gerent de la comunitat, Miquel Àngel Prats, creu que la situació farà que molts pagesos abandonin els conreus després d'una altra campanya sense regar.
La situació ja no és crítica, sinó que és pràcticament és catastròfica. Si no plou, un any més no podrem tornar a regar, amb el que vol dir que molta gent abandonarà els cultius, sobretot d'avellana i olivera.
Sí, Siurana i Riudecanyes estan al 2%. El pantà d'Ull de Cona fa dies que estan a zero. En depenen 600 pagesos més i l'Ajuntament pateix perquè la sequera acabi afectant els pous municipals i ja n'ha començat a buscar de nous. On no hi ha problemes és a la Conca de l'Ebre, amb l'embassament de Riba-roja al 78%. Aquí es farà un desembassament ambiental aquesta nit de 500 metres cúbics, el doble de l'habitual. Més amunt, el gran embassament de Mequinensa està al 90% i en funció de com vagi el desgel al Pirineu Aragonès i de Navarra, podria haver de deixar en aigua les pròximes setmanes.
Els jesuïtes han admès que sabien que Lluís Tó, dels jesuïtes de Sarrià, a Barcelona, abusava de menors. Ho reconeixen en el documental La Fugida, coproduït per 3CAT, El Periódico i Otocar, que s'estrena avui al Festival Docs Barcelona. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al matí de Catalunya Ràdio he entrevistat l'autor d'aquest treball, en Guillem Sánchez, i dos dels testimonis principals.
Sí, Sánchez ha assegurat que ha quedat demostrat que els jesuïtes sabien que Tó era un padrasta des de la dècada dels 60 del segle passat.
Han admès, amb un gest de transparència que no és habitual, que ells, registrant i revisant els arxius interns de la Companyia de Jesús de Catalunya, sabien des del 1968 que Lluís Tó era un pederasta.
Recordem que Lluís Tó va ser condemnat l'any 1992 per abusar d'una nena de 8 anys, però no va arribar a entrar a presó perquè no tenia antecedents.
I a més, els jesuïtes en van culpar la víctima, Alexandra Martín, que recorda com es va sentir de qüestionada.
Recordo ser qüestionada per el que jo els estava dient, perquè l'argument era que jo portava una bata, no? I com podia ser que m'hagués tocat amb una bata.
Martín ha lamentat que la seva denúncia no servís per aturar Tó, que la companyia de Jesús el va enviar a Bolívia, on va continuar cometent abusos contra menors. Un altre testimoni del documental i víctima d'abusos, Jordi de la Mata, ha demanat que no hi hagi cap tipus de prescripció per a aquest tipus d'accions.
Jo no vaig dir el que em va passar fins que tenia 30, 30 i pico d'anys. Les seqüeles són tan grans, penso que tenim que posar molta pressió per lograr la imprescriptibilitat. No només penal, també la imprescriptibilitat civil retroactiva.
Lluís Tó va morir a Bolívia el 2017. Després de l'estrena d'avui del Docs Barcelona, el documental La Fugida es podrà veure a TV3 el 18 de juny.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els periodistes de la RAI, la radiotelevisió pública italiana, fan vaga de 24 hores avui per defensar la seva autonomia i independència davant del que qualifiquen de censura del govern de Giorgia Meloni. Després de setmanes de protestes, els treballadors han definit la situació com un control asfixiant on se senten utilitzats com un simple megàfon polític. Roma, Eduard Rubió.
Des de 5:45 d'aquest matí fins a 5:45 de demà dimarts, els periodistes de la RAI fan 24 hores de vaga. Un any i mig de govern Meloni ha suposat la ingerència continuada de l'executiu en la informació pública, la predació del poder mediàtic de la RAI per part de Fratelli d'Itàlia. Això ha obert el camí per a l'anomenament a càrrecs clau a la radiotelevisió pública de periodistes i directius aliats amb el govern. Ha provocat canvis en els horaris, ha cancel·lat programes, ha retallat llocs de treball modificant els telenotícies. Un control sufocant de la tasca periodística per part del govern Meloni. Aquest matí, una delegació de periodistes de la RAI ha tingut una conferència al Col·legi de Premsa Estrangera a Roma. Vittorio Di Trapani és el president de la Federació Nacional de Premsa Italiana.
Avere il contratto giornalistico non vol dire...
Tenir un contracte periodístic no vol dir només tenir un sou, sinó que significa tenir deures, per tant, respecte de com ha de ser el servei públic i drets. I entre aquests drets també hi ha el dret a dir que no al teu cap quan vol que facis alguna cosa que no respecta la dignitat del servei públic.
La dignitat del servei públic.
Presents també la periodista Ara Assetjada, que va denunciar la censura d'Antonio Escurati pel monòleg del 25 d'abril, i el responsable del reportatge sobre els centres de migrants a Albània, també criticat pel govern.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
El Festival Primavera Sound aparca l'edició de Madrid i és a punt de tancar una tercera cita europea fora d'Espanya. La nova seu serà, amb tota probabilitat, en un país mediterrani, segons que ha explicat el seu codirector, Albert Guijarro, a Catalunya Ràdio, Marc Ruiz.
Després que l'edició del Festival Arcanda del Rei no funcionés, el Primavera Sound busca una nova seu a Europa que permeti atreure les bandes internacionals amb tres concerts, ja que les dates del Festival Barceloní coincideixen amb el final de la temporada dels Estats Units i les bandes encara no han desembarcat a Europa per a la temporada de festivals.
El tema de tindre una tercera ciutat europea és més un tema de defensar-nos davant d'aquests festivals clònics de les multinacionals, no? Que ells poden oferir 40 festivals per tota Europa i nosaltres necessitem, per tindre segons quins artistes, oferir almenys 3 dates. Quan més a prop ens va millor per el routing dels artistes, és a dir, França, Itàlia, de centre d'Europa cap a baix, és el que millor ens aniria.
Tot i l'ampliació de la nova seu, el festival fa de Barcelona la seva marca, mantenint així la vinculació amb la ciutat. Guijarro reconeix que els preocupa que s'hagin reactivat les queixes veïnals, però insisteix que sempre compleixen amb el requeriment de l'Ajuntament i amb les obligacions de la normativa, que no tenen cap multa, diu. A més, defensa que els grans festivals com el Primavera Sound ajuden a omplir la programació de les sales de la ciutat i afirma que hi ha tanta activitat que en falten de sales. Podeu escoltar fragments de l'entrevista amb Guijarro a Catalunya Informació i sencera al web de l'Espai Talents.
I ho ampliarem també a la segona hora del Catalunya Mitjà d'aquí una estona. I nou pas perquè la ciutat de Lleida recuperi el complex multicine dels antics cinemes Lauren. Les instal·lacions se les ha adjudicat en subhasta una empresa que té previst llogar-les a una firma que gestiona sales de projeccions. Només cal que l'administrador concursal hi doni el vistiplau. Lleida, per això, no, Álvarez.
Catalunya Ràdio pot avançar fins i tot que l'objectiu és adaptar dues de les 13 sales amb una comoditat i unes prestacions superiors. Sentim el director de l'empresa de subhastes 3DMAT, Luis Mari Arnaiz.
És una empresa que se lo va alquilar a una... un
grupo de cine. Eso sí que es verdad, que la intención es que sigan siendo cines. Por lo que tengo entendido, pretenden hacer dos salas VIP y el resto dejarla como cine normal.
La subhasta, a la qual havien concorregut quatre empreses, s'ha adjudicat per 1,5 milions d'euros. Ara caldrà que l'administrador concursal determini si l'import és suficient. Recordem que el valor tant del cinema com d'un pàrquing de 200 places situat al costat dels Lauren era d'uns 6 milions d'euros. Es calcula que per reobrir el complex, que està molt vandalitzat, caldrà una inversió mínima de 2 milions d'euros.
El TNC presenta Amnèsia, una comèdia de l'argentí Nelson Valente que es torna a endinsar en les disfuncions de la família per reflexionar sobre com els rols es capgiren quan els cuidadors passen els seus cuidats. S'estrena aquest dijous a la Sala Petita, Marta Vives.
Sí, un tema que ens interpel·la i que ens afecta en graus diferents, com els mateixos germans de la història. Què passa quan qui havia estat el puntal de la família, la mare, es converteix en una persona dependent? Un muntatge que qüestiona la sinceritat com a vehicle de comunicació, però que també parla de la memòria. Nelson Valente.
En un plano más familiar, habla de cómo procesamos nuestros recuerdos, cómo procesamos el dolor del pasado, y esta es una familia que no sabe muy bien qué hacer con sus recuerdos.
El repartiment, un dream team, com l'ha definit Valente, està format per Mercè Arànaga, Marcia Cisteró, Míriam Iscla, Joan Negrier, Victòria Pagès i Biel Rossell. Mercè Arànaga, que interpreta la mare, la descriu com una comèdia agradolça.
Aquesta persona que precisament, la que està més desvinculada de la realitat, en un moment donat, davant del desastre de família que té, l'autor ha volgut que aquesta mirada, que moltes vegades ens passa, el que està pitjor és el que té la millor mirada.
L'obra, una coproducció de la Sala Trono, ja té el 85% de les entrades venudes abans de la seva estrena aquest dijous.
I els germans Roca obriran nou restaurant en el recinte de la Fortalesa a Sant Julià de Ramis, molt a prop de Girona. Serà dijous que ve, dia 16. És l'espai d'un antic castell militar que va tancar fa 3 anys després d'una inversió milionària, on ja hi havia també un hotel, sales d'exposicions i un museu dedicat a les joies. Un nou restaurant, Girona Fèlix Martín, que ja té nom.
Sí, es dirà Esperit Roca i agafarà el relleu del restaurant de luxe que ja va tenir en aquest mateix espai el cuiner Jordi Cruz. Aquí, segons han explicat avui, s'hi farà una proposta gastronòmica en què reinterpretaran l'oferta icònica del celler de Can Roca, amb plats a la carta i dos menús de degustació. Encara no en sabem els preus. La Fortalesa de Sant Julià de Ramis és un espai de 9.000 metres quadrats. Es va remodelar del tot i va obrir l'any 2018, però va tancar 3 anys després, coincidint amb la mort del seu impulsor i la pandèmia. I finalment, avui han confirmat, per començar, l'obertura del restaurant i el mes de juny, la reobertura de l'hotel de només 15 habitacions. De tot el recinte en destaca un espai diàfan, amb una espectacular cúpula, que es va fer servir com a menjador de grans celebracions i que ara els germans Roca han transformat en un celler amb 80.000 ampolles de vi que també es podrà visitar.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
I en temps per seguir assaborint com el Girona continua fent història.
A poc el Girona ha anat assolint els objectius que s'ha marcat aquesta temporada i l'últim és dels grossos, jugar la Lliga de Campions.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Girona ja és equip de Champions després de guanyar el Barça 4-2 a Montilivi. Va ser una festa, amb himne de la Champions inclòs, una festa que alguns van allargar i amb motiu. No és el cas de l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
Bona tarda, estàs en el cert, no vaig allargar.
Ho sé, no vas allargar. I ara, perquè tens molta feina, i més que en tindràs, perquè toca mirar endavant. Ja sabem que el Girona és de Champions, i ara el club i l'equip s'han de preparar per jugar a la Lliga de Campions la temporada que ve. Això vol dir resoldre algunes incògnites. Eduard, la primera, per exemple, podran jugar els partits a Europa, Montilivi?
Veurem i esperem. Durant tot el cap de setmana, el president del FGLI, que ha fet diverses entrevistes, ha dit que no estava del tot tancat. Ja hem explicat que la UEFA no permet jugar amb graderies supletòries i, per tant, Montilivi haurà de tenir un aforament més reduït amb menys capacitat que abonats i al club. I no creuen que la UEFA els doni una moratòria com han demanat. Però, a banda de la capacitat, la UEFA exigeix algunes situacions que el Girona està estudiant. Avui al matí de Catalunya Ràdio n'ha parlat l'entrenador Mitchell, que creu que el millor per tothom és jugar aquí.
És veritat que l'any que ve hem de canviar coses perquè jugarem cada 3 dies i és una feina diferent hem tingut ara mateix, però penso que estem preparats i Montilivi pues, bueno, és veritat que hem de fer canvis. Crec que jugar en Montilivi penso que és el millor per nosaltres.
I l'altra pregunta, que trigarem dies a respondre, suposo, és saber com serà la plantilla de l'any que ve.
Sí, com dius, trigarem dies, segurament setmanes, potser fins i tot algun parell de mesos. A més, aquest any hi ha Eurocopa. Serà un estiu llarg, i més tenint en compte que hi ha diversos jugadors que estan cedits i d'altres que rebran ofertes per marxar. Ahir ja ho va dir el director esportiu Quique Cárcel al suplement, i avui ja ha insistit Mitchell. Volen la continuïtat de la majoria de jugadors de l'actual plantilla.
És un somni que en el projecte del club és molt bo i poc a poc en creixent, no? Molt en poc temps. M'agradaria molt que la base de l'any que ve sigui aquests jugadors, però Quique està en la feina i penso que farem, com sempre, un equipàs per l'any que ve.
El Girona va ser la cara alegre del duel català de primera divisió. De la trista en parlem ara. Perquè el Barça va començar dominant el partit, però al final va cometre un d'aquells errors que hem vist repetint i reiteradament aquesta temporada. Es va deixar remuntar el partit, va acabar perdent. Ramon Salmurri per 2-4, per 4-2, vaja. I com ha paït dins del club, com s'ha paït aquesta derrota?
Una derrota que ha fet mal. Parlis amb qui parlis de dins del club, és evident que haver perdut contra el Girona amb la segona posició en joc i que t'hagin fet 8 gols en 2 partits és una derrota que fa mal. Des de dalt fins a baix. Òbviament, la figura de Xavi no pot quedar assenyalada pel club, menys encara després d'haver presentat la seva continuïtat fa tot just 2 dies. Per tant, les mirades se centren ara en intentar aconseguir la segona posició, ara en mans del Girona, i en la confecció d'una plantilla de cara a la propera temporada. Uns jugadors que també han quedat assenyalats i que són subjectes també de les queixes que venen dels despatxos de dalt de tot. De fet, Xavi va ser molt clar en el postpartit a Montilivi, ja parlava de la necessitat de canviar coses, de tocar. En aquest sentit, les converses que fins ara han mantingut la cúpula esportiva apunten a reforçar l'equip, bàsicament amb un mig centre com a prioritat absoluta. L'aposta per Oriol Romeu no ha sortit com s'esperava i l'equip ha acabat amb Christensen, un central, jugant de mig centre. Xavi considera que aquesta és una posició clau i per això la primera idea pensant en l'equip és la del mig centre. En aquest sentit, els noms no sorprendran a ningú. Kimmich i Zubimendi continuen sent els desitjats. A partir d'aquí, el club continua amb la idea de reforçar sobretot la part ofensiva de l'equip. Bernardo Silva és un nom molt desitjat, com també afegir un extrem per suplir la baixa de Dembélé, o fins i tot el davanter centre amb Robert Lewandowski en el punt de mira. Tot això, evidentment, pendents de complir amb el pressupost i que la Lliga autoritzi el retorn a la norma 1-1 del fair play financer. I també expenses d'un mercat de sortides més obert que mai. Més enllà de Lamine, Cubarsí, Gavi, Valde o Pedri, no sembla que hi hagi cap jugador intocable.
Vaja, un munt de feina que té el Barça per aquest mercat d'estiu.
Veurem... I això que la Lliga no ha acabat.
Veurem si... què poden fer de tot això. I el futbol plora des d'ahir a la nit la mort de César Luis Menotti.
Con este criterio son solamente buenos cantantes los que venden mucho long play. Y yo creo que para mí es mucho mejor Serrat que Julio Iglesias.
Aquest era Menotti parlant de Serrat. Amant del bon futbol, Menotti va fer l'Argentina campiona del món l'any 78 i va entrenar el Barça a mitjans del 80, Marcos García.
Campió del món el 1978, amb l'Argentina com a seleccionador, amb els Fillol, Passarella i Kempes, entre d'altres, el flaco César Luis Menotti va entrenar el Barça a les temporades 83-84 i 84-85, recordareu, Maradona, Schuster, aquell tros d'equip. Va arribar després de l'Àtec i el va substituir Terry Venables. Menotti va guanyar la Copa de la Lliga, la Supercopa, però es va quedar sense la Lliga.
Ahora, lo que no se ha conseguido es la Liga, que es otra cosa. Bueno, también hay equipos que estuvieron 40 años y no ganaron una Liga.
Menotti és el pare d'expressions futbolístiques que ens agraden molt, com les dels bioritmes, que la feia servir per explicar per què feia els entrenaments només a la tarda. Només a la tarda. També va inventar el concepte urgències històriques. Ens ha deixat als 85 anys i amb un llegat futbolístic enorme.
Demà sabrem el primer finalista de la Champions. El PSG haurà de remuntar amb el Dortmund, si vol ser a la final. Avui ha parlat Luis Enrique fa poca estona que l'hem sentit. Té clar que el seu equip ha de jugar concentrat tant en atac com en defensa per poder complir el seu màxim objectiu. L'Asturià ha assegurat que han identificat els punts de millora de l'anada i que han pogut entrenar-los i per aquest motiu es mostra molt segur de poder remuntar l'eliminatòria, que ara mateix és de 0-1, i passar demà.
És l'única frase que sé en francès. On va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta,
yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. Un bagañé, bien su. O su, mejor dicho, ¿no? Un bagañé y su.
Doncs això és el que ha après Luis Enrique en francès de moment, que guanyaran segur aquest partit del PSG Dortmund. Demà en parlarem, començarà a les 9 de la nit. I arribem al tram final de les temporades de futbol i això vol dir que hem de parlar de play-off. A segona divisió, l'Espanyol no va bé, va tornar a empatar 0 amb l'Sporting i s'allunya de l'ascens directe, Arnau Mercader.
Sí, i això que a l'Stagefront Stadium presentava la millor entrada de la temporada amb 25.000 espectadors. Tot i així, un Espanyol gris no va estar encertat de cara a porteria i va sumar el quart empat consecutiu. O el que és el mateix, ha deixat escapar 8 punts molt importants per la lluita de l'ascens. Quan només falten 4 jornades, els pericos són quarts amb 61 punts i tenen un forat de 6 punts respecte a les dues primeres places, és a dir, les que donen l'ascens directe, que ocupen ara mateix el Leganés i el Valladolid amb 67 punts. Els blanquiblaus acumulen 12 partits sense perdre, 8 dels quals amb Manolo González. Això sí, amb un balanç molt pobre, de 6 empats i només 2 victòries. La propera final per a l'Espanyol serà aquest dissabte contra Valladolid en ratxa amb 5 victòries consecutives.
Més play-off d'ascens, el Barça Atlètic ha aconseguit la classificació matemàtica per disputar el play-off d'ascens a segona divisió, mentre que el Nàstic haurà d'esperar una setmana més, Carles Vila.
Al final del Barça es va imposar el Tarazona per 2-1 i ja són a 10 punts del 6è classificat la Cultural Leonesa, quan falta només de fer 3 jornades per al final de la Lliga regular. Pel que fa al Nàstic, ahir va empatar a 0 al camp del Sabadell. Els granes es mantenen tercers, però sense tenir encara assegurada matemàticament la presència al play-off. Escoltem Dani Vidal, el tècnic del Nàstic.
És evident que quan no pots guanyar el millor és no perdre. Com m'he dit, mantenim el marge, queda un partit menys, mantenim aquesta tercera posició, estem en una bona situació i ara el que sí, ens hem de deixar la vida aquesta setmana entrenant, centrant-nos en el dia a dia per millorar i treure els 3 punts la setmana que ve a casa en un partit complicat.
El Nàstic s'enfrontarà dissabte al Logroñés. Per la seva banda, el Barça Atlètic disputarà un partit clau per continuar amb opcions d'assolir l'ascens directe. Jugarà a Riazor contra el Deportivo, el líder del grup primer.
I apunteu bé els aficionats a l'Europa, del Sant Andreu, del Badalona Futur i el Lleida Esportiu, perquè s'ha fet el sorteig fa una estona als play-off d'ascens a Primera Federació i això vol dir, Arnau, que ja coneixem i ja sabem qui seran els rivals dels equips catalans.
Doncs sí, del sorteig que s'ha fet aquest migdia han sortit aquests aparellaments. Betis Deportivo Europa, Lleida Esportiu Iaclar, Oriola Badalona Futur i Sant Andreu Zamora. Recordem que els partits d'anada de les eliminatòries seran aquest cap de setmana, mentre que les tornades seran el següent, el 18 i 19 de maig. En cas que guanyin l'eliminatòria, però els catalans encara hauran de passar una segona eliminatòria per certificar l'ascens a Primera Federació.
Fem una pausa i quan tornem, sorpresa a la Copa de la Reina de Waterpolo.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme. Ja fa 4 temporades que t'ho expliquem tot a Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria el
i amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. A l'API web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma, la suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
La creació artística i la natura conflueixen a l'auditori. Descobreix la Contranatura. Temporada 2024-2025. Entrades i abonaments ja a la venda a auditori.cat.
Cap on anirà la política catalana? Viu el debat decisiu abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
12M, el debat, dimarts a la nit, amb Ariadna Oltra, en directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I abans de parlar de la sorpresa, una mala notícia pel Barça. L'equip de futbol sala s'ha quedat sense la Champions. No va poder superar el Palma Futbol, Francesc Ripoll.
El Barça va acabar perdent la final per 1-5, un resultat però que no va reflexar el que es va veure sobre la pista. L'equip de Jesús Velasco va pagar molt cara la manca d'efectivitat amb 2 pals, 2 dobles penals fallats i infinitat d'ocasions que no van entrar. Els Balears, que van competir millor i van aprofitar les seves arribades, revaliden així el títol de campions d'Europa i deixen el Barça sense la cinquena Champions. Sentim a Sergio Lozano, capità blaugrana.
Hemos tenido doble penalti, hemos tenido dos palos, hemos tenido tres ocasiones casi sin portero y no hemos metido, pero esto es el deporte, esto es el fútbol sala. Si tú nos metes y los otros defienden bien, se agarran a la pista cuando tienen que agarrarse, han defendido bien ahí encerrar la segunda parte cuando nosotros estábamos avasallando, han logrado mantener la renta y en la primera jugada así un poco nos ha metido. Es el deporte, hoy han competido mejor que nosotros.
És la segona final que el Barça perd aquesta temporada després de la Supercopa d'Espanya. Ja ha aixecat la Copa d'Espanya. Ara l'equip està obligat a guanyar la Lliga per jugar a la Champions la temporada que ve.
I ara, si parlem de la sorpresa, la Copa de la Reina a Waterpolo, diem sorpresa perquè la final no la va guanyar el Sabadell. Maria Guixà, la Copa se l'ha endut un equip barceloní.
Sí, una final històrica per aquest Sant Andreu que ja es va penjar el bronze europeu ara fa 15 dies a la Final Four de Barcelona. Després de 4 finals perdudes, a la cinquena, l'equip andreuenc ha aconseguit aixecar el seu primer títol. Aquesta Copa, el primer títol per l'equip femení, el primer de la història, després d'haver guanyat a la final el Sabadell per 13-12 amb 4 gols de l'exjugadora de les Vallesanes, Elena Ruiz.
Estic molt contenta per haver guanyat aquest partit. Com dic, molt orgullosa sobretot de les meves companyes, de tot l'estaf, de la família que ens acompanya sempre. I és el primer títol del Sant Andreu, crec que és molt important i estic molt contenta.
El Sabadell, campió de la Champions i de la Supercopa, aspirava a aixecar la seva 19a Copa de la Reina.
La fase regular de l'hoquei Lliga masculina es va acabar ahir i han quedat decidits els aparellaments per al títol i en destaca la classificació del Sant Just i també la salvació del Lleida Montsemir.
El Sant Just, que aquest any ha jugat per primer cop a la màxima categoria, ha acabat vuitè i jugarà el play-off de quarts contra el Barça, amb qui va perdre a la final de la Copa. La resta d'eliminatòries són Noia, Igualada, Liceu, Voltregà i Reus, Calafell. També, com deies, el Finques Prats Lleida ha evitat el play-out, cosa que fa una setmana semblava impossible. I va sumar la sisena victòria seguida després de remuntar i superar el Voltregà per 4-3. Edu Amat, el tècnic, reconeix que la temporada ha estat complicada.
Ara, molt tranquil. Ha sigut un any molt dur a nivell esportiu, a nivell personal. Crec que ha sigut una experiència molt, molt dura, que hi ha hagut moments molt negres on realment costava tenir força, tenir energia, però crec que l'equip ha mostrat sempre aquesta vessant competitiva.
El Lleida ha acabat novè i jugarà contra el Caldes per aconseguir plaça europea. L'Alcoi serà l'altre equip, juntament amb el Girona, que jugarà el play-out i ja fa unes jornades que es va confirmar el descens del Ribes i del Mataró.
En bàsquet, la penya ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria femenina. L'any que ve, Laura Colell, hi haurà fins a 4 equips catalans a la Lliga Femenina.
Sí, fins ahir el Cadí La Seu, l'Espar Girona i el Barça Sant Feliuenc eren els conjunts catalans que competien a la Lliga, però ara les verdinegres també són equip de primera. És un ascens històric, ja que serà la primera vegada que la penya jugarà a la Lliga Femenina Endesa. Les de Jordi Vizcaíno van guanyar l'Estepona ahir per 55-64 a la final del play-off d'ascens, amb una remuntada totalment èpica. Perdien 11 punts a falta de 5 minuts, però amb una espectacular Alina Dembélé en atac i la gran defensa col·lectiva, el Joventut va capgirar el partit amb un parcial de 0-20. La jugadora Elena López destaca l'aposta del seu club pel femení.
El projecte femení no fa tant que existeix i, últimament s'ha apostat molt i, al final ha donat els seus fruits i ho hem pogut transmetre a la pista i aconseguir.
I la creu de la jornada és per l'Uni Girona, que es va acomiadar ahir dels play-offs de la Lliga després que l'Avenida les guanyés per 31 punts i remuntés l'eliminatòria en el partit de tornada de la semifinal.
I el Granollers d'handbol recupera la tercera plaça quan falten dues jornades perquè acabi la Lliga i això vol dir, Laura, que està més a prop d'Europa.
L'equip d'Antonio Rama va derrotar ahir per 30-28 el Logroño, rival directe en aquesta lluita per la posició que dona l'accés a Europa. El Granollers suma 2 punts en un duel molt competit a l'Olímpic. A falta de 15 minuts per al final, el marcador continuava empatat i el destí encara era incert. Els catalans, però, amb les intervencions de Roberto Rodríguez i els gols d'Antonio García, van fer un parcial de 3-0 que va ser decisiu. El tècnic Antonio Rama destaca la importància d'aquest triomf.
I al final, jo crec que nos hemos llevado la recompensa. Aseguramos como mínimo esa quarta plaza, eso también es importante, y ahora necesitamos recuperar sobre todo a los jugadores que están un poquito más tocados. La semana y pico que nos queda hasta el siguiente partido, a veure si som capaces de rematar la faena.
El Granollers, doncs, depèn d'ell mateix. Els rivals a batre en les dues últimes jornades que falten són el Puente Genil i el Benidorm per aconseguir definitivament quedar tercers i així classificar-se per Europa.
La neerlandesa Demi Vollering ha complert els pronòstics i s'ha proclamat campiona de la Volta Femenina després de guanyar també ahir l'última etapa i Vollering, per tant, Isaac Vilalta comparteix protagonisme amb Tadej Pogacar.
Doncs sí, perquè una guanya la Vuelta i l'altra ja és líder del Giro. Comencem per aquesta Vuelta en què després de 8 etapes Vollering va confirmar el que ja intuíem, que era la més forta. En les 3 etapes de muntanya està primera, segona i primera. I a la general ha superat la seva compatriota Rianne Marcus i la italiana Elisa Longo Borghini.
I'm really happy to win this stage because
he guanyat l'etapa final i estic molt contenta. És molt bonic acabar així. Hem fet molt bona Vuelta, amb diversos podis i victòries d'etapa. Crec que podem estar ben orgulloses del que hem fet.
I think we can be very proud on ourselves.
Menció especial per Mireia Benito, corredora més combativa d'aquesta Vuelta. Mentrestant, al Giro, Pogacar ja mana. Ahir es va imposar al Santuari d'Europa i és líder a la general amb 45 segons sobre Geraint Thomas i Daniel Felipe Martínez, quan només s'han disputat 2 etapes. Avui, etapa entre Novara i Fossano, que s'hauria de resoldre l'esprint.
Isaac, en tenis taula, després de 18 temporades a la màxima categoria, un històric com el Borges perd la categoria i al final ha estat dramàtic per als borgencs.
Sí, i després d'una temporada complicada per les baixes i les lesions, el Borges s'ho jugava tot a una carta contra l'Alacant a l'última jornada. Això sí, l'equip borgenc jugava a casa i una victòria o un empat era suficient per mantenir la categoria. Tot i avançar-se per 2-0, l'equip que entrena Juan Josep Lluís Andrade va acabar caient per 2-4.
Per nosaltres és un dia molt trist, ara mateix estem amb el cap baix, amb pocs ànims. Com dius, hem estat molts anys a Superdivisió, a més lluitant per títols, aconseguint títols, i ara hem vist l'altra part de l'esport. Ara, bueno, passar el dol d'aquest dia i només pensar que hem de tornar...
En aquestes 18 temporades a l'elit, el Borges ha aconseguit 6 títols, 2 lligues i 4 copes.
Acabem altres informacions del dia, Marta García.
Doncs s'han conegut les línies mestres de la reglamentació de MotoGP que entrarà en vigor el 2027 amb l'objectiu de fer les motos més segures i reduir costes. En el Masters 1000 de Roma, Rebeca Massarora ha passat la primera ronda classificatòria, ha superat Sofia Roquet en 2 sets. Demà juga un nou partit per mirar d'entrar en el quadre principal. Ha quedat eliminat el mataroní Albert Ramos i els relleus espanyols del 4x400 Gisos disputaran els Jocs de París.
Seguim a la segona hora al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.